Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Cantoquilella.
Els Serializados Fest van poder veure abans que s'estrenés una sèrie que ja ha arribat a la plataforma Plays, que s'escriu PLAYZ. És 18 i és la història de dos joves, una noia valenciana que ha de fer servei comunitari a una cuina després de participar en un delicte i el menor no acompanyat que la supervisa en aquesta feina.
Aquí se trabaja en cadena, como en cualquier cocina. Lo usas, lo limpias. Bilal nos manda a todos. Y yo...
Me mandas a mí.
Eso.
¿Cuántos años tienes?
17.
Pareces más pequeño.
La prórroga en el centro es para los que tenéis trabajo. Cuando llegue el momento tú podrás quedarte hasta que lleguen tus papeles.
En esta cocina solo hay una norma. No traigas problemas.
Te trata mucho mejor que a mí.
No, es que trabajo mucho mejor que tú.
Al Serializados Fest van poder parlar amb els dos protagonistes, l'Alicia Falcó i el Mael Ruiz. Mael, Alicia, bon dia.
Bon dia, bona tarda.
Lo primero que me gustaría saber es cómo os llegó el papel y qué os interesó de estos personajes para decidir hacer la serie.
Pues a mí em va arribar per un càsting llarg, i va ser un càsting diferent, perquè la segona fase del càsting i última ens vam conèixer el Mael i jo, vam començar el càsting amb els ulls tancats, el Hamudi, el director, es va posar creatiu, i va ser molt guai, va haver-hi una energia molt bonica des del principi. A mi va ser això el que em va captivar, i el guió, perquè vaig poder empatitzar molt amb el meu personatge, em va semblar una sèrie molt bonica, molt sincera, que tenia ganes d'explicar.
¿Y en tu caso qué te atrajo, de cómo te llegó el papel y qué te atrajo de él?
Yo vivo en Francia, y he mandado una self-tape, ¿sabes? Una video, sí, a un director de casting, José Cercado, de España. Y después hemos hecho un Zoom con el director. Y después fue en Barcelona, hice como 4 casting. Y después hemos hecho uno con Alicia, pero con los ojos cerrados. No lo he visto, solo tenía la voz. Y creo que, ¿sabes? Yo estoy haciendo un papel moja, como es un joven de marroquí, y yo soy de Marruecos también, tengo orígenes, y pensaba que es un... La manera que, como Hamudi explica esto, es muy sincero y es muy, muy bonito, ¿sabes?
¿Es el primer papel que haces en España?
Claro, que es mi primera experiencia. Fue un poco complicado, pero me ha gustado mucho, y ahora pues creo que estoy listo para trabajar más, ¿sabes? Y estoy muy contento. Alicia me ha ayudado mucho, mucho, y ahora estoy aquí.
¿Cómo trabajasteis los papeles y luego también vuestra relación? Ahora hablabais de Hamudi, de esa manera de hacer el casting. ¿Cómo fue luego trabajar los personajes de manera conjunta?
Jo crec que, o sigui, els personatges, tant jo com el Mael, vam poder empatitzar molt. O sigui, com que la Cèlia podia ser diferent de mi i el Moja podia ser diferent del Mael, però els dos vam trobar alguna cosa amb el que connectar, no? Hi havia alguna cosa que eren propers per nosaltres. I la nostra relació va ser assajant molt, va ser molt orgànica, el Hamudi ens va fer com connectar molt, va ser tot, sí, ja et dic, molt, molt real, molt familiar, l'equip, vull dir, crec que vam com endinsar-nos en el que teníem allà, no? Que era com unes colònies intensives, i va ser tot molt orgànic, molt bonic, va ser un procés molt, molt xulo, molt personal.
En tu caso, ¿cómo viviste ese trabajo de crear tu personaje y de crear la relación con el personaje de Celia?
Que hemos leído el escenario, el guión, juntos, como antes del rodaje, en entero, para saber cambiar cositas y ver cómo vamos a ser una pareja como sincera, real y todo esto. Y de la parte de Moja, de Marruecos, en los centros de menores y todo, lo he tomado muy en serio, ¿sabes? Porque es algo que no conozco, ahora conozco, y es algo como muy complicado, pero no sé, es una fuerza para continuar y para después es algo, tío, no sé cómo decir, ¿sabes? Sí. Que fue muy personal y tenía que trabajar mucho en esto para contar la historia de verdad, ¿sabes?
No sé si más allá del guión y de las indicaciones de Hamudi, habéis visitado algún centro, habéis estado en contacto con chavales que están en la situación de Moja para preparar la serie.
Jo no ho vaig fer, també perquè el meu personatge, la gràcia, és l'essència del personatge és que no sap res d'aquest món, no? El descobreix des d'una innocència i té la història que té amb el Mohab precisament perquè els dos comencen com de zero i connecten sense que importi tot això més extern, no?
Yo Amudia hizo una como fue en un centro de menores. Yo no, pero yo he mirado como vídeos y todo para emprender un poco en esta cosa y después como me ha dado como direcciones para hacer esto y hemos funcionado así y cuando hemos rodado en un centro de menor de verdad. Y he visto un poco cómo funcionaba, he hablado también en Marruecos con las otras personas que estaban ahí y ahora hemos hecho esto y creo que es la manera muy simple y de verdad. Como la, sí.
Otra preparación que habéis tenido que hacer ha sido en la cocina, ¿no? Para que se fuera creíble que estabais trabajando allí. ¿Cómo fue eso de enfrentaros a una cocina con esas velocidades?
No, fàcil no. O sigui, a més, vam rodar-ho les primeres setmanes, o sigui, les primeres dues setmanes de rodatge vam començar per la cuina. Jo, per sort, el meu personatge no era especialment bo a la cuina, llavors em podia permetre fallar, però va ser molt divertit, però també complicat, perquè, clar, era un espai superpetit. O sigui, t'adones realment de les complicacions de treballar en una cuina, no? La precarietat i, bueno, un show, però molt divert.
Claro, como lo ha dicho, que es muy divertido, pero fue complicado un poco porque es muy pequeño, pero yo cocinaba con mi padre y tenía un poquito de experiencia, muy poquito, pero ahora es que ahora he trabajado en una cocina también en Francia después del rodaje, porque me ha gustado mucho, que es algo muy diferente y sabes, tienes el estrés de hacer todo muy rápido, boom, 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 y es muy guay.
No. Mamá, él se le daba mejor que a mí, no. Claramente.
Sí.
Sí, sí.
Tu no has estat treballant a cap cuina després de...
No, per sort o per desgràcia, no.
A partir del tercer capítulo, bueno, del segundo o tercer capítulo, que es el último que hemos podido ver en el festival, es el tercero, digamos que la situación de Moja se complica mucho. ¿Cómo trabajasteis ese cambio de tono de ese momento en que vuestros personajes empiezan a conocer, a enamorar, a que se tengan que enfrentar a un proceso tan dramático y tan difícil como el que pasa Moja?
Per mi, part del que explica també aquesta història és la pèrdua, o sigui, com es perd la innocència, no? O sigui, és com un viatge cap a l'edat adulta o cap a la consciència del món que et rodeja. Llavors, potser és una mica trist, però també és bonic que en part, o sigui, aquesta història, el Moja i la Cèlia s'adonen de que el món exterior no és tan maco com... O sigui, el primer amor és molt bonic i molt pur, però la vida va més enllà, no? Llavors, doncs, hi ha un procés dels dos personatges de mirar-se a ells, mirar cap enfora i veure que la vida és més complicada i que igual no poden connectar tant com els agradaria, o sigui, no? Però és un repte.
Yo sabía que pasar por este momento como un poco complicado cuando se complica es normal, que la historia de amor es muy guay con Celia, pero la realidad es que fui de Marruecos hasta España para trabajar y para tener papeles, y esto es una realidad, es como el sueño de todas las personas, y tenía que pasar por esta emoción que es un poco complicado, pero con la historia de amor, ¿sabes? Es como una mezcla que funciona mucho, ¿no?
El fet que la sèrie sigui per un canal com Plays, que està adreçat a un públic jove, i el fet que el context... Y en el contexto actual, en el que precisamente estos días en Europa se está hablando mucho de deportaciones, de inmigración, le da casi a la serie una importancia de servicio público, ¿no?
Total, jo crec que és molt guai que precisament tothom, i tot tipus de generacions, i, o sigui, tant de bo tothom a casa seva faci una reflexió, però sobretot pels joves, no? Que al final el futur és nostre i fa patir molt la societat com està avui en dia i la situació a Europa i arreu del món. Llavors, tant de bo d'aquesta manera tan pura, tan innocent i tan bonica, que és una història d'un primer amor, no? També ens arribin, doncs, uns ideals, unes reflexions. Intentem canviar el món una mica cap a millor.
Sí, la verdad es que creo que es muy bueno para todas las personas, ¿saben? Que para las personas que no conocen, que vean que somos todos humanos y que venimos aquí para trabajar y para tener un futuro como mejor, ¿sabes? Que en todos los países necesitamos a esta mezcla de cultura, ¿sabes? Es el mundo, es así, es muy guay de como yo voy a aprender algo y tú vas a aprender algo de mí y, ¿sabes? Un intercambio sí. Así, sí.
Ens quedem al festival, ens hem quedat, nos hemos quedado en el tercer capítulo sin desvelar demasiado, sin contar muchas cosas. ¿Qué podemos esperar de vuestros personajes en el resto de la sèrie?
Jo simplement et diria que els personatges se seguiran coneixent a ells mateixos i entre ells dos i el seu entorn, i que agafaran els camins que hagin d'agafar i seguiran evolucionant a la vida, fent-se grans i aprenent de la societat i de les relacions entre ells, no sé.
Va a crecer, creo, que en estos 6 capítulos, en primero cuando llega no conoce mucho a España y con Alicia y con el trabajo en la cocina y cuando va a dormir en la calle, todo va a crecer y va a enseñar que es posible de hacerlo, ¿sabes? Que es algo, no sé, tío. La verdad es que complicado como pregunta.
Sí, no, además sin poder contar demasiado porque lo mejor es verlo, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué diríais a los espectadores para que se animen a ver 18?
Jo els diria que la vegin amb ganes de fer un viatge, de reconnectar amb els seus orígens, no? I a partir d'aquí reflexionar, gaudir de la història i sí, deixar-se portar, vull dir, endinsar-se en aquest univers.
Bueno, que creo que es una serie muy fuerte y que tienes que verla porque es algo muy muy guay, como una historia de amor, de primer amor y de este movimiento de inmigración, ver España con una historia que funciona y que es como que es como muy intensa, ¿no? Eso.
Y ya para terminar, si me podéis contar en qué estáis trabajando, qué tenéis pendiente de estreno o en qué proyectos estáis a punto de trabajar.
Jo vaig acabar a l'agost una sèrie de Vancouver per Netflix que s'estrenarà l'any que ve, que es diu El refugio atómico, i ara estic a Galícia començant una nova pel·lícula de la qual encara no puc parlar molt aviat.
Jo que estoy trabajando en Francia, ¿sabes? Voy a empezar un rodaje para una peli y que ahora no puedo contar tanto, ¿sabes? Pero me gustaría trabajar en España y tengo un casting en España para un Netflix. Bueno, vamos a ver, no sé si va a funcionar, pero creo que voy a estar aquí en España. Ojalá.
Bueno, em sembla que tinc temps per una més. Et fa res que et pregunti per les bones companyies?
No.
La primera vegada que vaig sentir parlar de tu va ser a Sitges amb el José Sacristán dient esteu al cas d'aquesta noia perquè triomfarà. El següent ja va ser Sílvia Munt dient, explicant l'experiència de la pel·lícula, i el següent ja va ser la nominació als Gaudí. Com has viscut aquest procés en tan poc de temps i el fet, doncs, això, que des d'aleshores no has parat de treballar, també?
Pues, és una pregunta intensa, eh? Han sigut 2-3 anys molt intensos, la vida m'ha canviat per complet. Estic molt contenta, molt orgullosa de mi, de la gent que m'envolta. He tingut molta sort, perquè crec que he començat com pas a pas, sempre rodejada d'equips xulíssims i d'històries precioses per explicar, i assumint encara, pues, això des de 13 exorcismos i sobretot des de les bones companyies, que va ser el meu primer prota amb una direcció increïble, rodejada de dones fortes i precioses amb una història super intensa. Llavors, doncs, bueno, intentant no perdre aquesta innocència que vaig amb la que vaig crear les bones companyies, no? I seguir disfrutant del camí, i espero que quedin moltes coses per explicar.
Una pel·lícula i diverses sèries, com portes això de treballar en cine i en televisió?
Doncs M'agraden molt les dues coses, són dos mons molt diferents. Crec que en l'actualitat, com hi ha tantes maneres d'explicar històries i de fer ficció, no? També trobo falta el teatre, jo vaig fer teatre fa uns anys i crec que és molt important, que et fa tocar molt de peus a terra, que et fa créixer, llavors m'agrada fer de tot. Tant de bo vinguin moltes coses variades, tot tipus de projectes i això, mentre es pugui seguir explicant històries, jo feliç.
Muchas gracias a los dos, que vaya muy bien 18 y espero veros pronto en nuevos proyectos.
Muchas gracias, un plaer.
Pantalla completa.
Després de parlar amb els actors, també vam poder conversar amb Hammoudi, el Ramon Font, que és director i coguionista de la sèrie i a qui havíem entrevistat fa una pila d'anys, el 2013, quan va fer la pel·lícula Otello, una pel·lícula genial que després el va portar a treballar a televisions americanes a sèries com El Chapo, Tijuana i Mariachis.
Doncs el primer, Hammoudi, és ben tornat, perquè l'última vegada que vam parlar amb tu estaves a l'altra banda de l'Atlàntic treballant i has estat una pila d'anys treballant allà, no?
Sí, la veritat és que sí. A més, ja tenia ganes de fer alguna cosa aquí, no? Perquè també enyores casa, no? Evidentment vens, no? Vens de vacances, però em va fer molta il·lusió fer un projecte aquí, sí, sí.
Com va sorgir la sèrie?
Mira, la veritat és que la sèrie comença com un encàrrec. O sigui, és una sèrie que en dos moments de la meva vida m'arriba la proposta de desenvolupar un projecte que parli de l'univers dels menors no acompanyats i el primer cop, la veritat és que hi havia algo que, no, quan toca el tema racial, perquè m'atravessa una mica, és veritat que sóc més filiprim, no? O sigui, com que penso, però què direm, però com ho fem, no? Com que em preocupa molt, no ho puc viure amb lleugeresa, diguéssim. I no ho veia clar. I el següent cop ja va ser una mica de, bueno, hi ha com algú que et pica dos cops la porta, posem-hi cap, no? I em vaig adonar que el que em passava, sobretot, és que la proposta era com desenvolupar un thriller, no? Era un thriller així com coral, no? On els personatges d'un centre, doncs, hi havia drogues, una policia que intentava ajudar, que ells eren drogues, no eren dolents, però hi havia algú que deia, ostres, clar, és que hi ha la proposta de fer un thriller que per definició és fosc, no? Perquè tu necessites, doncs, crim, policia, no? Algun assassinat. Pensava, és que clar, si estem parlant d'un col·lectiu que està super estigmatitzat, nosaltres hem de fer, no? I que a més se'l relaciona sempre amb delinqüència, hem de fer el contrari, no? Hem de posar llum, vull dir, perquè aquesta idea s'ha de trencar. I crec que quan vam fer aquest gir vaig trobar un camí que ja em sentia còmode, no? Que era això, era el nostre objectiu és acostar una realitat a l'espectador, no? Perquè no la coneix, o sigui, té una imatge completament tergiversada, no? I si volem acostar la realitat a l'espectador, doncs hem de fer algun molt naturalista, no? I inclús no fer ni tan sols era fer un drama social, perquè un drama social em passa que també em fa por caure en clichés de compassió paternalista, no? Perquè nosaltres som uns privilegiats, llavors estem parlant d'algú que corres el perill de caure una mica en aquesta cosa paternalista i deia, no, però fem algú universal, fem-lo, no, aquest personatge que té una realitat social cabrona, posa'l de prota d'una història universal, perquè al final aquest jove migrant és jove abans que migrant, no? I llavors fem una història d'amor on evidentment el context d'aquest jove hi serà, però el motor serà el motor de qualsevol jove, o sigui que al final són joves que tenen les mateixes inquietuds, pors que tu, no? Que volen un lloc al món, que volen saber si la noia que els agrada, no? Pues també li agrada, com que recordar això, no? que són persones com tu.
Com deies, el tema dels menors no acompanyats apareix molt als mitjans i normalment relacionat amb criminalitat. Com us heu documentat per reconèixer aquesta realitat i retratar el personatge del Moja?
Sí, només que t'hi acostis una mica, ja veus que tota la imatge, diguéssim, que es genera per la voluntat molt clara de, no, de sectors molt concrets de la societat, no? Només que t'hi acostis una mica ja la desmuntes. Vull dir, clar, nosaltres vam visitar centres, vam conèixer, inclús vam fer càsting, no, a menors, perquè és un tema, no, perquè són menors tutelats per l'Estat, llavors és un tema, no, no és com que demanes permís als pares, no, has de demanar permís a l'Estat, és complicadíssim. Però vam dir, bueno, ex-menors, no? I vam fer càsting a xavals, vam entrevistar treballadors socials, ONGs que treballen amb menors, però et dic que només que t'hi acostis una mica ja se't desmunta. O sigui, jo me'n recordo de fer un càsting a un xaval que havia vingut sol, que va anar a parar a Alemanya, no va venir a Espanya, després va venir aquí, però va sortir com a menor del Marroc a Alemanya i trencava tots els tòpics. O sigui, el tio era pintor, venia de família de classe mitja, o sigui, et dic que et trenca els esquemes completament, no? Per això jo no era com que la seva família desestructurada, no, de fet no, per què? No cal, o sigui, en realitat creuen per molts motius. És evident que tu, diguéssim, no, vens d'un continent que té uns problemes, no, que aquest continent no té. Després te'n trobaràs uns altres. Vull dir, hi ha uns fets reals i això fa que creuin. Però també com trencar certs tòpics, no, de que sembla que ha de ser que surts perquè t'estan apuntant amb una pistola o... I ja et dic, quan entrevistes te n'adones que són històries menys clixé, no? Menys clixé, sobretot.
Quan vau fer aquesta documentació, aquesta investigació, suposo que com l'espectador, quan va veient la sèrie, va descobrint, per exemple, el cercle viciós de si no tens papers no treballes, si no treballes no tens papers, o fins i tot en un dels capítols un mètode per decidir l'edat, que doncs és bastant sorprenent. Com va ser aquest procés i què és el que més us va sorprendre de la situació d'aquests joves?
Bueno, a mi les proves d'edat, no? que existeixi el concepte, em sembla al·lucinant. Clar, i aquí te n'adones que quan burocratitzes una cosa, no? Acaba sent super deshumanitzadora, no? Perquè es converteix en una cosa tan heavy com que, bueno, pues et medeixin els ossos per veure si tu entres dintre d'aquesta burocràcia o no. I, hòstia, això sí, és una cosa que no coneixíem, no? Que va ser com, uau, o sigui, si és així, eh? I a més que l'Estat té denúncies, no? de la Comunitat Europea, vull dir que això és una mala praxi, no, o sigui, perquè a més no té cap sentit, vull dir, clar, no és el mateix fisiològicament, pues, el que ve de... Bueno, és que no entraré ni en exemples, però vull dir, imagina't, no? Perquè ens deien, clar, és que si tu agafes com a estàndard, no? A l'europeu mig per decidir l'edat no és el mateix un subsaharià, no? Fisiològicament, no? Llavors, clar, tot això és que et peta el cap, tio. I sobretot perquè t'oblides que estàs parlant de nens, perquè al final si té 17 o 18 ja em diràs tu que canvia en un país on els joves s'independitzen als 30 anys, no? O sigui, tu amb 18 ja no entres en el règim de menor i ja sol al carrer, adeu-siau, buscant la vida amb 18 anys, que ets un nen, no? És molt bèstia, és molt bèstia. Això és el que potser et peta més al cap, no? Aquesta cosa burocràtica, sí, sí, com... Sí, no? Que dibuixa un paisatge molt desolador, la veritat.
Hem vist els tres primers capítols, hem vist l'evolució de la relació del Moja i de la Cèlia. Ens pots avançar sense desvetllar massa cosa, gaire cosa, què ens espera la resta de la sèrie?
Sí, o sigui, un viatge... Crec que un viatge interessant, no? No hem volgut fer alguna cosa que... De la mateixa manera que intentem trencar certs clixés, no? En un context potser no conegut, també la història d'amor intentem ser una mica veraços, no? En com és una relació, no? Pues que evidentment té dificultats, ets molt jove, t'afecta molt el soroll extern i això fa complicat, no? Fa complicada la vida, no? I fa complicat l'amor. I llavors, però clar, sempre amb aquesta cosa de que al final, igual que tu quan fas cine, no vols tenir esperança en el ser humà i en el teu món, encara que tu et despertis pel matí i diguis uau, no? O sigui, és desolador, tu vols tenir esperança i per tant la vols posar allà i tu vols que funcioni algo que sembla impossible que pot funcionar, no? I això ha de ser sempre el teu motor i és com un gimnàs, no? T'has d'obligar a veure-ho així, no? I jo espero això, que no, pues que visqueu un viatge, que us creieu, que el viviu, que estimeu aquests personatges, que ploreu amb ells i al final sempre amb la voluntat de que sortim esperançats.
La sèrie s'emetrà a Plays, que és un canal o una plataforma que està orientat sobretot a joves, adolescents. en el moment actual en què reben molts inputs de molts llocs, però que hi ha a les xarxes molta presència de dreta, ultradreta i missatges bastant xenòfobs, la sèrie encara té més importància, no?
Clar, és que no, és evident, és necessari, el soroll és molt bèstia, és molt bèstia. Vull dir que... Sí, jo vull pensar que posem una miqueta de llum, no? És evident que el soroll sempre existirà i sempre s'ha intentat manipular i embrutar, però bueno, també és això, no? El jove és inquiet, el jove... No? I vull pensar que tu els has de donar coses perquè quan ells estiguin buscant ho trobin, no? Perquè jo sento que ho estan buscant, no? Tu els has de donar, els has de deixar allà i confiar en que, bueno, no? Al final la gent... O sigui, en el fons, vull dir, de saber que tu ets humà i ets empàtic, no? És el soroll extern el que et pot encegar, no?
Explica'ns una mica com vau arribar a decidir que l'Alícia i el Mael fossin els protagonistes, i explica'ns també una mica el procés de càsting, perquè ens explicaven ells que els havies fet un càsting a les fosques, sense veure's, fins i tot.
Sí, és que una cosa molt bonica, tu quan es parla de la química entre els actors, no? De quan dius, hòstia, és que tenen química, no? És com es miren, no? Hi ha algú que és molt imperceptible, però que tots tenim una sensació de que quan tu sents que dues persones es veuen, no? De veritat, que és del que va la sèrie, no? Llavors era bonic jugar amb això, no? Reservar el moment en què es miren per veure si es veuen, no? Llavors vam fer pues, aquestes coses que, no, que ens agrada els que som artistes, no? I són aquests jocs, no, de, pues, que entressin els dos amb els ulls embenats, que tinguessin un primer contacte de sentir-se, no, d'escoltar-se, i veure quina sensació donava el fet de que d'alguna manera ja construïen un vincle abans de veure's, no? I veure quina sensació donava quan es veien. Quan ja es podien mirar. I que em sembla això, perquè al final estem parlant d'això, no? Ets capaç de veure algú, no? que en realitat no és diferent que tu, fins que no te'l mires amb prejudici. Saps què vull dir? És com que em sembla un exercici que ens anava a favor. I aquí hi ha molta part de sort de la vida, no? De que et posa a dos persones que les seves ànimes saben parlar i es veuen, i això sempre jo agraït amb l'univers quan em passa. És molt bonic.
I l'última, com vau treballar la relació d'ells dos a partir d'aquest moment i l'evolució que hi ha al llarg de la sèrie?
Sí, jo cada vegada soc menys intervencionista amb els actors, perquè no, com que ja al principi vols ser molt... Li trobes un cert plaer, jo, no, doncs, tu has vist la meva pel·li, vull dir, trobes un cert plaer en aquesta cosa de manipular, no? I ara sóc més observador, tio. Sóc algú que no intenta d'alguna manera generar un espai on les coses passin i fer poquetes intervencions, no? També quan som molt joves sento que com menys soroll els hi posis al cap, millor, no? A vegades és, no, una petita empenta per aquí, i això, i confiar en que has decidit bé quan els has escollit, no? Perquè al final les coses neixen una mica pel seu propi peu, perquè també el text t'acompanya. Evidentment vam fer el que es fa sempre, lectures de taula, on parlem de què s'està parlant, on que tothom entengui, no? El Mael, per exemple, clar, venia amb una llengua que no controla tant, no? Entendre bé, que entengui bé els seus diàlegs, o sigui, entendre bé la història, i després assajos, no? On tu generes al final vincle entre els actors, no?
Doncs, Hamoudi, moltes gràcies, moltes ganes de veure la resta de la sèrie i els propers projectes que tinguis. Esperem per aquí.
Que guai, merci a vosaltres, tio.
Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Cantoguilella.